Vale, doncs un cop escoltada aquesta cançó tan fina, potser hauríem d'entrar ja directament a explicar els fets de la vaga del 1909, no?
Sí, a veure, la causa immediata de la vaga està molt clara. O sigui, el fet és que hi havia aquesta guerra, que era una guerra colonial a Àfrica, al Marroc, i el que passava és que estaven enviant a lluitar a, no només a un munt de gent jove, evidentment, que estaven a les quintes, sinó que cada cop anaven perdent més el control sobre el que passava al Marroc i havien d'enviar més gent. I qui era aquesta gent? Evidentment, era gent que era reservista, és a dir, gent que ja havia anat a lluitar feia 10 anys a la Guerra de Cuba, que després de lo que, tot el que havia patit, resulta que ara havia de tornar, ja segurament tenint família i tenint fills, a lluitar a una nova guerra colonial que ni els hi anava ni els hi venia. Per tant, aquesta causa i aquest gran enfadament de les famílies, que era terrible per la gent i per la subsistència de la gent, doncs va ser el que va donar com el tret de sortida a les queixes i al que seria la vaga. A més, allí hi havia gent que m'he estat parlant perquè el marquès de Comillas tenia algunes terres al Rif. És a dir, que li interessava, no només, per desmentir una mica això, no només també a Espanya com a estat, sinó a Catalunya com a part industrial que necessitava recursos minerals per explotar-los i extraure aquests recursos per les fàbriques d'aquí. És a dir, que també s'ha desmentit aquesta idea de que anaven per separat. Molts cops eren la mateixa cosa.
Sí, que és la idea de la burgesia catalana que s'esforça molt durant tots aquests anys i després a nivell ideològic, inclús fins als nostres dies, de dir que en aquell moment la burgesia catalana estava al costat de la classe obrera, al costat de la classe treballadora, contra els cacics espanyols i contra els administradors corruptes. Pues cuidado, perquè aquí el que volem posar èmfasi en aquesta qüestió de com la classe burgesa i els patrons industrials intentaven fotre com més millor els obrers.
I aquí, que per qui ho estigui escoltant per la ràdio, tenim una foto que és bastant il·lustrativa, que és la quantitat de gent que va a despedir amb aquests reservistes que estan pujant als
Una
vaixells.
foto
Està a petar el
guapíssima.
port. Sí,
Una
sí.
foto guapíssima en la que no hi cap ni una agulla.
No, és que no hi cap ni una agulla. La gent està donant molta importància a que se'n vagin i s'estan reunint amb verdaderes turbes a l'entrada. I lo important, per mi, el fet clau que lliga una mica la resposta que hi haurà anticlerical després i el que passa és aquesta altra foto, que per qui no la vegi, és una foto on apareix una dona o en el punt central que està portant alguna cosa a les mans i ho està repartint als soldats.
Hi ha altres dones mirant-s'ho, no? Hi ha burgesos amb barret dient per aquí, passin cap aquí, no sé què. Hi ha
I
inclús a
clar,
darrere de
aquesta
la foto
dona...
hi ha... Perdona, perdona, però és que a darrere de la
Sí,
foto
sí.
hi ha un parell de cavalls tirant d'un carro, no?
Sí, hi ha un burro al final de la foto com... i el senyor del carro. Són boníssimes les fotos de la Setmana Tràgica, realment.
Increïbles.
Val la pena mirar-les.
Però
I
bueno, què està
aquesta,
fent
que
aquesta senyora?
aquesta senyora de la mantilla que està al mig és la marquesa de Comillas, justament la dona de l'Antonio López, del marquès, que el que fa és repartir escapularis i beneir a la gent que va a lluitar. Però tu creus que li està donant els escapularis al seu fill? Anava el seu fill a lluitar a la guerra del Marroc?
Home, segur que sí, tio, però com pots dir això? Eren burgesia catalana, joder. Aquesta gent creia en els seus ideals. Bueno, aquesta senyora, la
Clar.
marquesa de Comillas, perdó, però és igual, creien en els
No, però
seus ideals.
són catalans al final,
Ah,
no? Era d'aquí.
vinga.
Qui viu i explota a Catalunya és
Sí,
català.
és...
Aquesta penya, o sigui, en realitat, aquesta, el que feien és una cosa molt absurda i per això la gent es va enfadar tant. Bàsicament és, jo pago perquè el meu fill no vagi a la guerra, ara el soldat de la classe obrera que va pel meu fill a la guerra li regala un escapulari, li foto una collejeta, així perquè pugi al barco i l'acompanyo i venga, a morir, no? I això a la gent ja li va començar a semblar un escàndol.
Clar, i després a Catalunya també, a part de tota aquesta gent que intentava obligar d'alguna forma ideològica a que tots els soldats de la classe obrera anessin a lluitar al Marroc, després hi havia tota aquesta altra... També hi havia un altre grup de gent amb plantejaments bastant més radicals, com per exemple plantejaments anticolonialistes com el de Rovira i Virgili que es veuen a les publicacions del poble català. I després també hi havia tota la qüestió propagandística del lerrouxisme, que has comentat, que m'ha apuntat abans, que eren com intentaven atiar a tots els sectors populars a través de les tensions socials aquestes que generaven, pues a través d'un discurs super anticlericalista, no? I no sé si vols ficar aquí la veu d'Alejandro Lerroux amb aquesta frase tan bona.
Sí, dir això, que la retòrica, la violència política també està en la violència del llenguatge. I aquí hi ha una frase horrorosa, horrorosa, però que tan horrorosa és estètica de dir-la per entendre què passava el moment, que és la frase de Lerroux, que va dir: "Vamos a elevar a las monjas a categoría de madres".
Increïble, aquel Lerroux semicubano, increïble.
I sí, ara molt parla tot aquest catalanisme, Rovira i Virgili, Virgili i Lerroux, però els fets en si, ja veurem com van venint. El 24 de juliol es constitueix el comitè de vaga, no, del 24 de juliol de 1909, on hi ha un anarquista, Francisco Miranda, socialista Fabra Ribas i un radical que es deia Miquel Villalobos.
Entenem radical com a republicà radical, no?
Exacte. I aquí comença a decidir-se ja que serà una vaga molt tensa i la patronal fa aquest lockout del que estàvem parlant abans. És a dir, decideix, jo crec que amb un criteri que demostra que havien après de què podia, quin potencial tenia els treballadors i les treballadores anant a les fàbriques, decideix tancar les fàbriques, que significa això lockout, i aquesta jugada, més o menys, almenys en la meva opinió, els surt molt bé.
És a dir, que sota davant de l'amenaça de vaga de tots els obrers, la patronal i els burgesos decideixen tancar ells abans les fàbriques i assumir aquesta màxima de: nosaltres tenim diners, per lo tant podem aguantar sense treballar més temps que vosaltres.
Exacte. I, a més, això fa que la vaga sigui difícilment aplicable com a revolucionària si els espais on justament tu havies d'emancipar-te com a classe obrera, per els espais on tu havies d'aconseguir el que tu volies, estan tancats i no vas allí. Llavors, clar, per molt que parlem d'un comitè de vaga, en el fons serà una cosa molt més de sortir dels carrers, d'una qüestió molt més identitària al final, en certa part, en certa, a mi em sembla que no, però està clar que això influeix i que la insurrecció posterior, per molt preparada que hi hagi gent que diu, hi ha gent que diu que no està gens preparada, això en el fons és igual. El que està clar és que la població actuarà, per mi, d'una forma autònoma i en la majoria d'indrets realment organitzada. La qüestió és que sí que estan organitzats, però no hi havia aquest centralisme. I aquí deixem ser anarquista en aquest sentit per dir-te que per què els anarquistes, quan hi havia molts, l'havien de voler?
Bueno, en el meu sentit, perquè des del meu punt de vista, perquè després no passi això que ha passat, que van morir tots i que després estem al 2020 encara intentant dilucidar què collons va passar allí, saps? Però bueno, seguint amb els fets, al mateix vespre del dia 26 de juliol de 1909 es dona la primera, el que podem titllar com la primera explosió social d'aquesta insurrecció, que segons hem trobat en alguns estudis es dona al Poble Nou inicialment, i després el dia següent, el dimarts dia 27, ja hi comença a haver barricades i enfrontaments armats per tot arreu. De fet, s'aixecaran més de 250 barricades per tota la capital, encara que sobretot es centraran en els llocs més industrialitzats de Barcelona, que en aquest cas seran barriades obreres o el que eren antics pobles, com per exemple Gràcia, Sants, Hostafrancs o Sant Andreu. I aquí tenies dos fotos bastant finíssimes que les estàs posant en pantalla. I aquí tenim una primera, que estan els obrers, que hi havia nens, dones, homes, que estan muntant una barricada en un carreró molt estret, que per mi, ja ho sé que després diràs que això era per tota Barcelona i no sé què, però que per mi aquesta imatge s'identifica bastant a la pel·lícula que també en passarem algun trosset, de La ciutat cremada. Per mi, l'escena de La ciutat cremada és d'aquesta imatge.
Però és que aquestes barriades obreres que eren antics pobles eren així. O sigui, els carrers realment eren aquí on es jugava la vida diària, no? Això era la quotidianitat de la gent. I a part, que ja ho sabem també avui en dia, que és molt més fàcil fer una barricada aquí que a l'Eixample. O sigui, la insurrecció de 1909... Claro, la insurrecció de 1909 és una insurrecció que també diu quina gent és la que tendirà a fer insurreccions durant tot el segle XX. L'Eixample encara se'l busca amb aquesta insurrecció. I hi ha aquesta foto que va bé, hi ha alguna altra que si també vols podem compartir, que és aquesta, sí, on es veu la barricada des de davant, que és bonica també, que diuen la calle de l'hospital, escrita baix, i aquí es veu com es veia per davant i la gent com animada encara, no? Seria dels primers moments de les barricades on la gent encara està a tope.
Aquesta foto és increïble, es veu una perspectiva perfecta del carrer hospital i aquí un munt de gent darrere d'un munt de blocs de pedra que han col·locat en forma de barricades allà en el carrer. És brutal.
Sí,
I realment la gent es veu molt contenta.
Això és les baldoses del terra, això són els panots. Sí.
Adoquines, com diria Albert Rivera. Bueno, de fet, la població en la seva majoria va cremar edificis religiosos, parlem de convents, d'esglésies, d'escoles privades, que en aquell moment eren eminentment eclesiàstiques, i amb això volem apuntar, això és molt important, volem apuntar aquest paper de l'Església, que és molt diferent al paper que l'Església té ara en un moment en el que més o menys està secularitzada. És a dir, aquí l'Església arribava on no arribava l'Estat i ho feia en total connivència amb el paper de l'Estat. És a dir, és, per mi és bastant normal que la classe obrera la identifiqués com una, un braç més d'aquestes tecnologies del poder, d'aquesta tecnologia ideològica que els aplicava, que se'ls aplicava a sobre. Però, bueno, a part d'això, també van intentar, com ha de ser en qualsevol revolta, van intentar apropiar-se de les casernes militars. I també, i això és el que em sembla més bonic de tot, van entrar als ajuntaments per poder cremar registres de la propietat i qüestions d'impostos per qui els havia pagat i qui no. O sigui, que tenien molt clar que aquí havien d'atacar el pilar fonamental de l'Estat, que era la propietat privada. I això a mi em sembla que demostra una consciència de classe molt important.
Clar, a veure, és que per això hem insistit en la prèvia, perquè o sigui, s'ha de desmentir aquest fet com si la classe obrera mai s'hagués organitzat abans de 1909. O sigui, si ja pretesament era per molts sectors una vaga revolucionària, és evident que més enllà de que hi hagués un poder central d'un comitè de vaga, la gent tenia una cultura de la vaga, tenia una cultura de l'organització autònoma. I van cremar molts convents i moltes escoles religioses. Ja podem parlar una mica després també amb el David sobre el mite aquest de la violència, però en part també va anar diferent a cada lloc. O sigui, hi havia llocs on es va declarar com a Sabadell la República Universal i van decidir que Anxes Castilla, saps? Però no sé, això depèn de cada lloc. I aquí a la foto se veu com van quedar algun dels convents. Aquest és un convent de Barcelona absolutament destrossat i cremat. O sigui que van fer bastanta feina.
Increïble, com me posen aquestes fotos, per favor. Això sí que me leve a mi a la categoria de madre.
I aquest hi ha un altre per deslocalitzar també el que estem dient la setmana tràgica. Això està fet caldo, o sigui, això era...
Però què ha passat aquí? O sigui, això no s'ha cremat, o sigui, aquí han entrat amb pic i pala a tombar-ho tot, tio. Això és increïble.
Sí, sí. Hòstia, sí, sí. Aquest és molt bèstia perquè no ha quedat pedra sobre pedra. I també dir que desmentir la imatge ara que potser hi ha algun dels oients que s'està fent, que van començar a matar monges i a matar mossens. En cap moment es va matar ni un de sol, que això és una cosa també destacable. És a dir, que no anàvem tant com després potser la Guerra Civil sí que faran aquesta feineta, sinó que anàvem més a destruir l'edifici en si i el que simbolitzava l'edifici.
I que dic clar que nosaltres no critiquem el que va passar a la Guerra Civil, eh?
Ah, no. A mi això, bueno...
Bueno, el que
no sé com està, a veure si ens faran un Willy Toledo, tio, ara aquí, que jo tinc aquí una versió al cantó i si m'animo...
Hashtag Abadia de Montserrat. Bé, el que m'agradaria apuntar abans de que passem a veure una escena de la ciutat cremada és que també hi va haver és reafirmar aquesta idea dels talls de les vies de subministrament, perquè el que es va fer en aquests moments també va ser atacar directament, no es van atacar les fàbriques, però sí que es va anar directament a les vies de ferrocarril a fer descarregar convois o a tallar-les, perquè no, fins i tot es va anar als ports a intentar que no poguessin arribar més soldats amb vaixell, i també es va boicotejar el que abans era la xarxa de comunicació més ràpida que tenien, que eren els telègrafs. I clar, és que això ho hem de tindre clar avui tot el dia amb el WhatsApp i el mòbil. No, és que en aquell moment tenien allí un pavo passant les coses en codi morse, saps? Tec, 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 stop. Increïble, saps? I de fet van aconseguir que tant Barcelona com les ciutats més properes quedessin pràcticament incomunicades.
Anem a veure aquest tros de la pel·lícula de Ciutat Cremada on apareixen les mòmies de les monges i veureu a més una aparició estelar d'un personatge del qual hem utilitzat la seva música en altres programes, que és Ovidi Montllor, que fa del segon de les Rus.
Jo vull dir que també apareix Serrat, perquè Serrat és un merdes i que no cal que
Deixeu-les! Que les vegin els regidors! Destapeu els taüts!
Terra!
Destapeu-los! Mireu-les bé!
Mireu sense por, que ja no poden fer res, les desgraciades!
Està lligada! Mireu! Senyors! Mireu! Es veu ben clar que les martiritzaven! Mireu les cicatrius! Les lligaven de mans i peus, qui sap per quines porqueries! Ho hem comprovat, aquesta no era verge.
Mireu, mireu com té el cos.
S'ha descobert que les caputxines de Sant Gervasi i uns quants frares vivien amb elles.
Porcs,
no fa gaire que són mortes. Volem que les vegi la justícia.
Les hem trobades al convent de les Magdalenes.
En tots els convents hi hem trobat cadàvers. Fins i tot alguns nounats.
També hi hem trobat joies.
I accions amagades a les parets.
A una monja que no volia que l'escorcollessin la van despullar per força al mig de la travessera de la Gràcia. Portava amagada una fortuna en joies i paper de l'estat.
Todo esto es una inmunda calumnia.
No és cap calumnia.
Però dones de Déu, què heu fet? Alguns convents de clausura tenen el privilegi d'enterrar-hi els seus difunts.
Esas cicatrices són de les disciplines que elles mismes s'apliquen per aconsegrar-se a Dios.
Hem vist amb els nostres ulls una cambra de martiris a les Magdalenes. Hi havia una goma connectada des del gas fins als ferros del llit. I corretges per lligar-les de mans i peus. I reixes a les finestres, amb doble porta.
Diabòlica patranya!
Aquesta habitació hi és. Però no és pas massa clar l'ús que se li donava. La superiora diu que era la cel·la d'una monja de ment. S'ha fet una consulta al metge de la comunitat perquè donés una explicació, però ni tan sols ell ha entrat mai al convent. Segons una reial ordre de l'any passat, ni tan sols els metges els és permès d'entrar-hi. Fins i tot les defuncions són certificades sense veure els cadàvers. Pel que fa als tubs del gas, encara no està gens clar. Les altres monges diuen que no saben qui els hi ha pogut posar.
Los mismos incendiarios profanadores. Y la culpa de todo esto no la tienen ellos, pobres ignorantes. La tienen las malas doctrinas, los educadores laicos, los promotores de las escuelas neutras que no enseñan el respeto a la autoridad, la religión, la familia y la propiedad. Los cuatro pilares de la sociedad. Los culpables de todo son Ferrer y Guardia y la masonería internacional.
En Ferrer y Guardia des del dilluns mateix, que és el Masnou.
Que ho digui l'Emiliano, que ell ho sap bé.
Sí, en esclatar la revolta, Ferrer va intentar veure'n. Però... l'estómac. Però a l'Emiliano ja li feia mal l'estómac. I no en sap res perquè s'ha passat aquests tres dies a la comuna. En Ferrer se'n va anar a la finca del Masnou. Tem que els seus enemics intentaran culpar-lo per tal d'acabar amb l'escola moderna.
L'única culpa la té l'obscurantisme clerical.
Per què tant de misteri entorn dels convents? Jaume, per què tant misteri? Per què tanqueu tot el que hi ha d'inconfessable a la vostra societat, els vostres diners i les vostres amiguetes?
Bé, després d'aquest tros que és realment esfereïdor i, a més, estan ensenyant el que fa el propi cos de la gent que està tancada en aquests llocs privats. Per mi la idea esfereïdora d'aquí és que l'església era el mal. O sigui, la idea de la població és que el que passava dins dels convents amb les monges, el que passava dins d'aquests hospicis de caritat amb la gent que hi vivia, era una qüestió terrorífica i que volien fer transparent, volien desamortitzar allò a lo bèstia, com si diguéssim, i que allò fos depenent també de la justícia del poble, que allí entrés el carrer, que deixessin de ser llocs opacs i que històricament semblava que s'havien despolititzat, no? Per mi l'acte de la crema de convents i l'acte també de desenterrar les monges té a veure amb polititzar a lo bèstia el que l'Església estava fent i no deixar que flotés allà en el temps com si aquells espais no formessin part dels problemes que tenien. Bé, com havíem estat parlant, ja heu vist el que passava amb les monges i com les enterraven a vegades embarassades. És que sembla, no només per part dels anarquistes, que li tenien molta mania a l'Església, sinó per part de tota la població, com si els hi fessin una contra-església a la pròpia Església. És a dir, us venim a purificar a vosaltres, que sou el mal, no? Nosaltres quotidianament aprenem esperanto, ens currem la vida, som gent alegre i simpàtica i vosaltres sou pues, monjos babosos que esteu allí toquetejant amb càmeres de tortura a les dones. O sigui, els hi fan com una inversió de lo que tradicionalment entenem que són els valors religiosos i els valors ateus. I a mi això em sembla guapíssim i no tinc res a criticar d'això. A més que l'escena de la pel·lícula és molt punyent i està molt bé. No sé, què t'ha semblat a tu l'escena de la pel·lícula?
Jo vull apuntar que Ovidi és el puto amo. Però també vull apuntar que, i potser la meva visió és una mica més política perquè estic totalment d'acord amb el tema de les monges i amb tot el tema de l'anticlericalisme, jo el que vull apuntar és com en l'escena s'escenifica molt bé aquesta posada de populista de tots els lerruxistes, no? Com mentre estan discutint, els lerruxistes pugen cap a dalt, cap al despatx, inclús n'hi ha uns que baixen, que no estaven amb la mateixa cognitiva, que baixen per les escales, no? I com posen a discutir, es posen a discutir des d'una posició de força, saps? Des de damunt de les escales. I per mi això denota que realment el seu argumentari no tenia cap pes, que només era una posició de força, no? Com una posició de violència discursiva. I alhora, també vull apuntar que això és el que s'esforça molt en que sigui així la burgesia catalana i el catalanisme polític, que és que de sobte posen a tots aquests liberals catalans com purs i al costat de la classe obrera, al costat de totes les dones que treuen les monges de dintre dels convents i es posen allí a defensar-les, no? I jo penso que aquí, en aquesta escena, és molt xula perquè hi ha aquestes dues contradiccions. A part dels moments que venen just després, que mireu-vos la pel·li, que és penya ballant pel carrer amb cadàvers de monges, això per a mi és quasi orgàsmic.
Sí, bé, crec que la pel·lícula, deixa'm dir una cosa per acabar de finalitzar això, per la gent que no l'hagi vist, li recomano molt que la miri, ficarem algun altre tros quan entrem en el tema de la repressió, però també tinc la sensació de que insisteixen molt en el fet de que no em sembla tan correcte, però que és bastant il·luminador sobre com es veu la Setmana Tràgica, que és com si hi havia molta gent que hagués pogut absorbir l'anticlericalisme brutal que hi va haver, però com si cap espectre ideològic dels que estaven disponibles, per diferents motius, fos capaç realment de donar-li una direcció a la Setmana Tràgica. I aquesta frustració en el qual tothom marxa, Ovidi Montllor, que fa de l'erosista, que s'està cagant viu directament, o sigui, no és que parli malament, sinó que ha d'anar a la comuna, al vàter, o sigui, i com també els catalanistes se'n van de la Borsa de Barcelona quan estan debatint com tothom està marxant i deixen els obrers sols al mig i els hi apareix l'exèrcit. Per mi, la idea d'aquesta pel·lícula, que insisteix tota l'estona, és aquesta fuga constant d'unes ideologies que estan buscant el terreny d'actuació, però que per la majoria serà inacceptable que sigui el carrer aquest terreny, que sigui qüestions d'enfrontament amb bèstia i es retrauran a tenir un poder, pues, al final una separació més clara entre classes socials, és a dir, pues, la burgesia catalana al Parlament, després vindrà la Mancomunitat, vindrà... O sigui, crec que aquesta pel·lícula és com una tragèdia també històrica on van veient les pròpies misèries ideològiques els que participen i no són capaços d'adaptar-se a les demandes de la gent, que no eren exactament demandes, la gent ja estava al carrer. Vull dir, tampoc vull donar aquesta impressió com si tot hagués de ser dirigit, però sí que crec que aquest punt de fugida constant la pel·lícula el té.
Sí, totalment. I deixa'm sumar un pelín aquí, que és que inclús la ideologia tan més materialista com podrien ser els anarquistes o els comunistes o socialistes en aquell moment, eren incapaços d'articular una resposta molt clara a això com a discurs polític, perquè realment la gran majoria de la seva classe, de la classe obrera que formava part dels seus posicionaments, seguia sent una classe obrera molt arrelada en el catolicisme. I en la pel·lícula també es veu en diferents escenes com guarden respecte cap a aquesta posició de l'Església, perquè molts tenien, malauradament, fe en Déu i fe en, més enllà de la institució, fe en el que proposava l'Església.
Clar, per mi aquí la idea seria que si realment no haguessin tingut aquesta fe, que després es transforma en una fe, diguéssim, a vegades humanista, però que recull els valors de l'austeritat, que en teoria havien de tenir els monjos, sense aquesta percepció de com havia de ser la bona vida viscuda d'una forma correcta, no s'haguessin cabrejat tant, potser, amb l'Església. És a dir, era un moment que justament aquesta contradicció entre uns principis que havien interioritzat perquè era la seva pròpia cultura i després el que realment veien quotidianament, no? Els abusos a menors, les tortures, és el que els hi feia considerar l'Església quasi en una pròpia terminologia religiosa com el dimoni. I purifiquen cremant les esglésies. A mi em sembla un fet molt interessant i que a més és un fet molt d'aquí. O sigui, és un fet molt català i espanyol també, però sobretot molt català, que és aquesta dialèctica entre l'Església com a dimoni i al final les idees de l'Església traslades a altres àmbits.
Bueno, però tornem als fets. El dia dijous, el dia 29, van arribar les primeres tropes. Que per on van arribar? Pues van arribar per mar, perquè s'havien fet bé els talls de carreteres i de vies de ferrocarril, però clar, aquí tenim el mar, que també serveix de via de comunicació, i arribaren des de València. I evidentment van començar a restablir el control estatal a Barcelona, que vol dir fotre hòsties a tort i a dret, matar gent... I, de fet, el que va passar és que totes aquestes jornades es van saldar amb un balanç de 118 morts, evidentment, la gran majoria obrers i obreres.
I de tant, fet, molts.
Sí, de fet, això segurament són dades principalment del nucli urbà de Barcelona, però hi va haver en altres ciutats, com ja hem anat comentant, gairebé totes molt industrials, on se va tenir una setmana tràgica bastant particular i en molts d'elles, fins i en moltes d'aquestes ciutats, fins i tot es va reeixir en aquesta revolució. Com has comentat abans, hi ha un moment que a Sabadell es proclama la república. I, per exemple, aquí tenim l'exemple de Sabadell, també tenim Granollers, Manresa, Badalona, Mataró, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell, Cassà de la Selva, entre moltes altres que segur que no estan aquí. I en totes aquestes ciutats es van produir esclats violents de diferent manera i també la burgesia d'aquestes ciutats va poder o no respondre d'una manera més ferma. I en aquest sentit, volem citar els exemples de Sabadell, Granollers i de Manresa perquè és on sembla que la classe obrera va tindre més facilitat i més força com per poder reeixir en aquesta revolució. I aquí tenim la segona pregunta que li fem al David, a veure què ens diu. Quina era la pregunta, Joel?
La segona pregunta, que la fèiem en clau descentralitzadora, en realitat té aquesta primera part que parla més sobre Barcelona i intenta explicar quina és la qüestió de que s'hagi ubicat la Setmana Tràgica molt més a Barcelona que a altres llocs que també va passar. Si et sembla, escoltem aquesta, que parla més sobre la pròpia ciutat de Barcelona i després passem a veure què passa a altres llocs.
El cas de Barcelona, el que té és, evidentment, un procés de construcció urbana que ve del segle XIX, en el qual hi ha hagut unes divisions socials per barriades molt importants. D'una banda, no? S'ha anat construint l'Eixample, que és l'espai d'allò de residència, de viure, de les classes mitjanes i de les classes altes, òbviament, mentre que els sectors obrers s'han anat concentrant i hacinant en els barris i en els espais urbans que havien estat propis de la ciutat antiga emmurallada. Tant el barri xinès com el barri de la Ribera, i fins i tot ens trobem que aquests sectors obrers s'han expandit també a les àrees industrials noves del moment, no? El que seria el procés de segona revolució industrial cap al Poblenou i cap al Paral·lel i al Poblesec. Vale? Aleshores, clar, són uns barris amb uns serveis que no existeixen, serveis socials que no existeixen i que hi ha una insalubritat molt gran. I aleshores, en el context en què es produeix la mobilització de reservistes i cap al Marroc, diguem-ne que això serveix de detonant a una situació que ja era de crisi, no? De conflictivitat social, vaguística, on s'està redefinint el món allò sindical, sobretot barceloní, d'una manera molt clara, amb l'aparició del sindicalisme revolucionari d'origen francès i que, arran de, com us deia, del Marroc, serveix, diguem-ne, d'espita perquè es generi una gran explosió de malestar que no és només contra la guerra del Marroc, sinó que és contra tota la situació política i social generada fins aquell moment, no? Que coincideix amb el període en què s'està intentant aplicar el Pla Jocelyn urbanístic de Barcelona, on es pretén aparentment higienitzar a Barcelona, però que probablement generi encara més divisions socials, no? Doncs aquesta conflictivitat urbana pròpia de la ciutat de Barcelona és la que ajuda a produir això.
El que està comentant el David em sembla molt interessant perquè realment Barcelona està canviant molt a nivell urbanístic. És a dir, la Barcelona del segle XIX ha viscut sempre enclaustrada, amb muralles, i ja a principis del segle XX s'estan fent les grans transformacions. Ja s'ha fet l'Eixample i ara ja s'ha de començar no només a crear espais, sinó a destruir també. I la burgesia està destruint a fondo. Per exemple, tenim a la mateixa època del 1909 i la Setmana Tràgica la creació de la Via Laietana, el qual rebenta bona part de cases molt antigues que hi havia al barri de la Ribera. Llavors, clar, sí, ens estem trobant una lluita també per la ciutat, no? que és una mica del que està parlant el David, de barris obrers versus també altres llocs on vivia la burgesia o inclús l'Eixample, que s'estava començant a crear com per la classe mitja catalana, una mica d'aquesta voluntat, no?
I deixa'm apuntar sí. que aquests eren uns patrons que ja vam veure que intentava aplicar una burgesia incipient al París de la Comuna de París, el 1871, amb tots aquests patrons del baró de Haussmann, d'aquestes grans vies i de destruir els llocs propis de la vida de la classe obrera.
Sí, és durant aquests temps en els que també arriba el modernista i el modernisme, i per això si passegeu per Barcelona veureu que els grans mercats són modernistes, perquè són els temps una mica també que en el que s'acaba, a part de perquè les cremen, també s'acaba amb les esglésies, perquè allà on hi ha esglésies la burgesia decideix ficar altres coses. El mercat de la Boqueria, que és el de Sant Josep, el de Santa Caterina, o sigui, tots aquests mercats que hi ha al centre de Barcelona també són de creació en aquesta època en la qual hi ha valoren més la mercaderia que l'oració, no? per dir-ho ràpid. És a dir, que evidentment també Barcelona està en joc i hi ha moltes ideologies que estan dins d'aquest joc. Clar, a partir d'allà, és també comentant el que estem parlant amb aquesta pregunta, és que les esglésies a nivell urbanístic són brutals. O sigui, també parem-nos a pensar que si ja no pots entrar a les fàbriques, clar, l'església és que és un punt supercentral i és enorme. És a dir, jo crec que si tu les identifiques com algo extern a tu, cremar una església és que a nivell visual és el més lògic, si és que són l'horitzó de les ciutats, al cap i a la fi, no?
Sí, i a sobre hi ha tota aquesta qüestió ideològica que empetiteix a l'obrer, no? I que més enllà de la funció que tinguessin a nivell urbanístic i de l'espai que ocupaven a nivell urbanístic de la ciutat, també, i també està relacionat amb la seva construcció, el fet de que fossin construccions tan monumentals, no? Feien sentir d'alguna forma com una merda qualsevol que passés per allí, que no tingués com agafar-s'hi, no? I penso que això també va influir molt en que la classe obrera vulgués dir això a la merda perquè no ens toque. Igual que va influir molt a la classe burgesa el fet de tots aquests poders són els que estan més vinculats al poder central estatal. I per això també pues, conspiraven i feien tot el possible perquè i no els hi va saber gens de greu que aquestes esglésies se n'anessin al traste i ells poguessin fer allí les seves macroconstruccions. Però, bueno, cansats de tant centralisme...
Sí, això és, a veure, això és més típic dels estudis urbanístics, quasi de l'antropologia urbana, perquè al final hi ha moltes esglésies que la burgesia sí que defensa. La pròpia catedral no es crema ni tan sols a la Revolució del 36. O sigui, hi ha esglésies i esglésies, també. Igual no, que però... el que deies de les casernes militars. És difícil entrar en una caserna militar i vèncer els militars i quedar-te a dins. Llavors, doncs, també és una qüestió, a vegades, realista de quines són les esglésies que tu vincules amb la teva vida quotidiana. No te n'aniràs a jugar-te la vida per cremar la catedral, tampoc.
Però també recorda que la catedral, els burgesos li tenen una pressió especial perquè són els que també estan pagant la seva façana i estan fotent allí quartos perquè aquesta construcció tiri endavant. Però bueno.
Exacte. És que, bueno, clar, és que no podem estar fent programes de 5 hores, eh? Ojalà, però aquí a mi em sembla un punt clau, que això a la pel·lícula també surt, com estan revestint del nou estil neogòtic les catedrals com que si fossin ja els temples de la burgesia. O sigui, està claríssim que, en realitat, aquesta interpretació que hem donat fins ara té sentit mentre l'església sigui l'església de l'antic règim. Però i si l'església la gent també la veia com l'església de la burgesia, la burgesia que justament invertia diners en remodelar-les i en actualitzar-les per a fer-les aptes a la pròpia ideologia capitalista. No sé, tot això és complex i evidentment s'ha d'entendre a partir d'aquí. O sigui, no val el fet de dir les esglésies eren esglésies i sempre han estat igual. Bé, no sé, hi ha moltes maneres de veure.
Però bueno, com si tot no fos prou difícil, el que a nosaltres ens interessa és sortir una mica d'aquest centralisme barceloní i, per tant, anem a preguntar al David què ens pot dir sobre el moment revolucionari a Lleida, sobre aquest moment revolucionari de la Setmana Tràgica a Lleida, tota aquesta visió descentralitzadora que ens podia portar d'un conflicte que va passar a tota Catalunya i que inclús podríem dir que tenia intencions de passar a tot l'Estat.
Què van fer els de Lleida?
Certament, la Setmana Tràgica, primer hauríem de dir que és un concepte a posteriori. De fet, tothom coneix els esdeveniments com la Revolució de Juliol del 1909. És a dir, tothom té clar que s'ha anat a un procés revolucionari que no s'ha estès a tota Espanya, que tothom està allò visualitzant a Barcelona pels incendis de les esglésies, però que en realitat, en aquell moment, s'estén a tota Catalunya. A tota, a les quatre províncies. Sí que és veritat que especialment a zones més industrials, però també a zones agràries. Hi ha llocs com Sabadell, on es proclama la República, no? perquè els de Sabadell, diguem-ne, tenien clar que s'anava a un procés o un moviment de procés revolucionari republicà, de canvi de la monarquia a la república, això també cap a Terrassa, a Mataró també es proclama la república, a diferents llocs de tota la geografia catalana es proclama la república. Vosaltres, que sou de Lleida, no?, i dieu que us interessa sobremanera l'aspecte local, a Lleida no es posen en vaga fins al dia 28, però aleshores, quan es posen. És a dir, a la ciutat de Lleida, obrers van directament al pont, passa la via fèrrea, i el desmunten i desmunten les vies del tren per evitar, evidentment, que arribin les tropes i per evitar allò, la lliure conducció de productes i d'estrès de treball, d'industrials, agraris, el que sigui. Perquè, clar, en una vaga, una cosa important perquè sigui general i efectiva és aturar els transports. Si aconsegueixes allò, una vaga general del transport, el país, el que sigui, queda absolutament aturat i col·lapsat. Doncs, bueno, des de Lleida es fa això, a les Borges Blanques i al Darulls i altres localitats de les comarques de Lleida. Un element a tenir en compte, no?, és que realment la Guàrdia Civil, l'exèrcit, hi han detingut, i qui intervindrà en aquells moments per alliberar, és a dir, negociarà directament amb els guàrdies civils per alliberar els detinguts, és Francesc Macià. Cal dir que és en aquells moments el gran cacic de les Borges Blanques, és a dir, és el cacic polític i econòmic de la zona, i que, per tant, encara que ell en aquests moments, és a dir, està jugant la carta a la societat catalana, està vinculat a la Lliga Regionalista, però hem de pensar que aquest senyor té unes influències molt importants. Ha estat coronel de l'exèrcit fins fa pocs anys, ha estat un espanyolista declarat i que, per tant, té unes connexions i un respecte que encara se li manté. Clar, perquè hem de pensar que ara la seva evolució, diguem-ne, separatista o independentista, no és fins a l'any 19, d'acord? O, com a mínim, d'una manera explícita, no és fins a allò, als moments finals de la Primera Guerra Mundial. En aquests moments, Francesc Macià és un senyor d'ordre, vinculat al món dels regionalistes, ha fet el pas de l'espanyolisme al regionalisme, ha abandonat l'exèrcit i, per tant, és un personatge conegut per l'estament militar, per la Guàrdia Civil, i l'home que ara està jugant la carta política de la societat catalana es presenta i diu: a mi tots aquests individus que heu detingut me'ls deixareu en llibertat perquè me'ls emporto jo cap a casa. Val? I li fan cas, perquè és tot un cacic. En aquest sentit, diguem-ne que la gent detinguda o alguna de la gent detinguda a la zona de Lleida té la sort, no?, de que Macià en aquell moment intervé com una autoritat a la qual se li fa cas i aconsegueix la llibertat d'aquests detinguts. En general, com deia, dic, és una revolució a nivell general de Catalunya, i aleshores en determinats llocs, com a Manresa, no?, la zona del Bages en general, que ha estat també una zona de gran presència carlina al llarg del temps, doncs evidentment la preeminència dels carlins provoca que hi hagi en aquesta zona una intervenció republicana, obrerista, anticlerical per aquest component i aquest contingent carlí.
Val. Resulta que a Lleida va tardar una miqueta més a arribar per aquesta apreciació, a més, molt completa, que no només David parla de Lleida, sinó d'altres llocs. Van començar més tard, no?, el dia 28, sí, però van començar superforts. O sigui, els de Lleida no estem per tonteries, tampoc, no? Les terres de Ponent, quan t'hi poses.
Quan mos hi posem, mos hi posem. Increïble. Bueno, i jo penso que tenim un paper protagonista, tot i que a nivell de nucli industrial no tinguéssim importància, perquè justament del que hem comentat abans, no?, unitat d'acció i talls de vies de subministrament. I realment, com tots sabem, Lleida és una via directa cap a altres regions de l'estat espanyol, i a part és una via directa de subministrament de matèries primeres molt importants per a la pròpia ciutat. I per això és tan important la feina que van fer els obrers a Lleida de tallar les vies de tren, per exemple. I el que deia el David, que evidentment com que són menys i com que aquesta unitat d'acció és la gran força del proletariat, doncs, la repressió cap a aquesta gent també va ser, per dir-ho d'alguna manera, molt més senzilla, no? Perquè els tenien molt més identificats, eren gent amb tradició política i eren molt més fàcils de... I aquí és on entra aquesta dialèctica que ens encanta recalcar d'amor-odi entre la burgesia catalana i el caciquisme, que és el tema de Macià. I Macià, realment, per totes les persones d'aquí del Pla de Lleida, és una figura molt coneguda.
A veure, Macià és aquesta espècie de subjecte de traspàs entre dos coses que havien de ser completament diferents, el cacic i el catalanista burgès que del Parlament. Oh, això no havia de coincidir, per la pròpia Montserga que ens conten, no havia de coincidir. Pues resulta que l'avi de Catalunya, el Macià, durant molts anys, no només va tenir creences espanyolistes, sinó que és que es va allistar a l'exèrcit i va arribar a ser coronel. I no només això, sinó que no era qualsevol... Macià que era, no? És el que està comentant el David. Una persona de la classe obrera o un remensa... No. Macià era un cacic de les Borges. I la gent que som de poble de Lleida sabem molt bé aquest tipus de catalanisme i el coneixem inclús avui en dia. O sigui, cuidado també amb aquesta visió tan utòpica del món rural i de aquesta Catalunya tradicional que també té aquesta part de vinculacions molt més complicades amb els militars, els quals hi ha molt a Lleida, i amb el caciquisme en general. O sigui, crec que està bé també destapar una mica aquesta història d'un catalanisme atemporal, apolític, com quasi messiànic. No, Macià era una persona de carn i ossos i va tenir la trajectòria que va tenir.
Una persona conservadora també, s'ha de dir.
Hombre, sí. Bé. I la gent... Sí.
Passarem d'aquest punt ja cap a la següent pregunta que li fem al David, i és una pregunta que entronca amb un concepte que nosaltres vam fer servir molt el primer programa sobre la Comuna de París, i tot i que tampoc és que tinguem especial interès en recalcar aquest concepte, sembla que dona molt joc en el tema de la dialèctica, no? Perquè és justament fer aquesta dialèctica entre lo material i lo ideal, i també forma part de totes les qüestions de les tecnologies del poder que s'apliquen i de totes les perspectives en les que es pot llegir un fet, no? I li hem preguntat justament sobre aquest mite de la violència obrera. Per la qüestió del mite i també per si la violència obrera va ser un mite, per si estava organitzada o desorganitzada, bé, a veure què ens diu el David.
A veure, el mite de la violència obrera. Aquest concepte, el concepte de mite de la violència obrera, clar, a vegades el que es confon és... Allò que proposa les organitzacions obreres o determinades organitzacions obreres sobre la manera de fer la lluita obrera, sindical o política, i del que de vegades pot fer o poden fer elements individuals o elements col·lectius que en nom d'au simpatitzem amb aquesta ideologia obrera, doncs nosaltres muntem el pollastre corresponent en aquest sentit. Aleshores, a veure, hem de parlar d'una violència popular, òbviament, i desfermada, és a dir, ningú pot negar que són sectors d'obrers, i de tot de pagesos, no?, a les zones rurals, que es dediquen, evidentment, a allò destruir, incendiar, doncs, institucions que ells consideren vinculades als sectors allò dominants, no?, les oligarquies, com deien en aquell moment, no?, els plutòcrates, i en això situaven a l'Església, i sí que és veritat, és a dir, es genera, en el cas de Barcelona, una situació allò de guerra urbana en la que sectors obrers busquen armes, aconsegueixen armes i s'enfronten a l'exèrcit. Intenten buscar la complicitat d'una part de l'exèrcit perquè abandoni la disciplina militar i el recolzi. En aquest sentit, estan fent una cosa que després la veurem molt clarament a la Revolució Russa de febrer, que és la confraternització allò dels sectors obrers de Sant Petersburg, no?, amb l'exèrcit que els anava a reprimir i que, diguem-ne, fruit d'un gran malestar, acaba conduint a l'enderrocament del tsar. Diguem-ne que aquest tipus de consignes implícitament estan posant de manifest de que ja hi havia una idea molt semblant en el tema de la vaga general i de que probablement s'estava buscant la complicitat d'un exèrcit que en general no, és a dir, no tenia cap mena de voluntat ni de ganes de participar d'una revolta obrera. Aleshores, tenim dos tipus de violència obrera allò espontània en els primers moments, però després hi ha també una violència obrera organitzada, és a dir, hi ha membres de les joventuts del Partit Radical, del Partit Republicà Radical, los jóvenes bárbaros, que diuen així, en el que hi ha un cert dirigisme dels sectors obrers cap a uns centres allò molt concrets per provocar incendis, etc, etc. I després, és cert, hi ha una sèrie de reconeguts líders sindicals i del món llibertari que també participen d'una manera directiva als carrers en l'organització de barricades, etc, etc. Vol dir això que el món llibertari o el món dels republicans en aquells moments estaven darrere d'una manera organitzada d'aquesta violència? No està clar, en el sentit de que, tot i que sí que estan pensant en una vaga general revolucionària per portar la república, etc, etc, diguem-ne que és probable que s'hagués parlat de determinades accions de força que poguessin... És a dir, perquè, evidentment, si en un primer moment hi havia la idea de fer una revolució republicana, evidentment, pacífica no havia de ser. I que, per tant, que s'havia generat una situació, un caldo de cultiu, de conreu, allò de, per generar una situació revolucionària, segur. Que la cosa no surt com havia de sortir, que la cosa s'escapa de les mans i que al final, com passen totes aquestes coses, de la violència revolucionària organitzada es passa a una violència revolucionària desorganitzadíssima i cadascú tira per on vol, també. És a dir, això passa a l'estiu del 36, és a dir, la violència es desferma, evidentment, a totes bandes i és, en un moment donat, gens organitzada. Altra cosa és que després, quan tu estabilitzes la cosa, la puguis organitzar com passa en una certa imatge d'organització a partir d'un determinat moment de l'estiu del 36. Però a la Setmana Tràgica la sensació d'organització és inexistent. És a dir, hi ha elements de partits o de sindicats que estan animant, no?, a una certa violència, però és d'una manera que dona la sensació molt a títol individual. Perquè cal dir que el comitè de vaga barceloní hi ha un moment donat que diu: ui, nosaltres amb tot això no volem saber res. Val? Perquè, evidentment, la repressió que ve a continuació, veient que és una cosa que no té futur, etc, etc, la cosa acabarà malament, amb detencions, amb execucions, amb morts al carrer, que és el que acaba passant. I, per tant, aquest comitè revolucionari diu: nosaltres, ni tant els que estan vinculats al món socialista com al món llibertari. Els jefes diuen: no volem saber res. Aleshores, per tant, clar, el mite de la violència obrera és que hi ha violència obrera. Una altra cosa és si és organitzada, si és desorganitzada i cap on vol tirar. I de l'altra banda, òbviament, hi ha la violència de l'Estat, que considera que en el moment que s'estan trencant els paràmetres de la convivència social, com es diu des de les institucions, doncs intervenen i intervenen sense cap mena de vergonya, per dir-ho d'alguna manera. En aquest sentit, cal dir una altra història. És a dir, fixem-nos que el concepte de la violència política no és un concepte que estigui mal vist. Dit d'una altra manera, posaré un exemple qual he estudiat i treballat, que és el de la Primera Guerra Mundial. Tothom, molta gent, la Primera Guerra Mundial es diu: ostres, és un fracàs del món obrer que, en lloc de tornar-se tots pacifistes i fer una revolució mundial, tothom s'allista a la guerra. Sí, és que hi ha una idea de que la guerra és purificadora i que la violència és purificadora, en tots els sentits. Per tant, vull dir, el mite de la violència obrera, sí, com el mite del pacifisme obrer i d'esquerres, tots són mites. És a dir, hi ha el que hi ha. Hi ha violència a totes bandes i a tots els costats.
Bo, increïble, és que totes les intervencions d'aquest senyor són impressionants, eh? La violència popular desfermada. Bueno, és que el que ha de quedar clar, i el que, bueno, no ha de quedar clar, perquè ja ha quedat clar, sembla que aquests fets de la Setmana Tràgica van ser una setmana molt violenta i que realment o formaves part d'aquesta violència o entenies aquesta violència com pròpia, o devies estar cagadíssim, perquè realment els obrers estaven a tope per tots els llocs de Catalunya.
Aquí, si em permets, potser me'n vaig una mica per les rames, però crec que és interessant pel moment històric que s'està vivint. El 1909, al final, no està tan lluny de la Primera Guerra Mundial I crec que tota aquesta trajectòria que hem vist a la Comuna de París, per això ens va molt bé haver-la fet, de la confraternització de l'exèrcit amb la classe obrera, crec que arriba a un punt àlgid. I aquí també hi ha una preocupació de l'Estat sobre que, com aquest exèrcit es pot posar de bàndol del poble. És a dir, crec que a partir d'allí, sobretot a través de la retòrica aquesta de la camaraderia, dels soldats que són iguals entre ells, d'aquesta descoberta de la realitat a través de la guerra, no? Que no som res, que només som cos, que no sé què, tota una sèrie de dispositius que comencen en aquest moment, és el que també permetrà, diguéssim, que l'exèrcit ja no se revolti i se'n vagin a lluitar a grans guerres nacionals al cap de poc. O sigui, que per mi és una gran oportunitat encara la Setmana Tràgica perquè l'exèrcit es fiqui al cantó del poble, però no estic segur si no s'ha desenvolupat ja tota una tecnologia militar que li fa més difícil a l'exèrcit posar-se amb el poble. Per què a 1870 es poden passar directament al bàndol popular i a la Primera Guerra Mundial li serà més difícil? Doncs perquè hi havia com aquesta violència encarada a la guerra i crec que hi ha una diferència entre la violència política de la que hem estat parlant tot el programa amb la violència més purament militar. No sé si entens aquesta diferència que estic intentant fer, però crec que és important, perquè d'aquí, per mi inclús, poden arribar a néixer els feixismes posteriors a la Primera Guerra Mundial. És a dir, tota aquesta sensació d'igualtat dins una sola raça, dins que s'assembla molt al propi manejament del camp de batalla de les guerres.
Bueno, a mi m'agradaria sumar-me amb aquesta idea, però apuntant tres coses. Primer, que per molt que fos difícil aquesta adhesió de l'exèrcit, crec que els obrers tenien, i les obreres tenien molt clar que sense les armes no podien fer la revolució i que si volien fer una revolució havien de comptar amb l'exèrcit, més enllà de que fos possible o no. Però és que sembla que sigui una cosa, i permet-me fer el paral·lelisme avui en dia, que des de la política del diàleg liberal haguem oblidat. I és que es veu claríssim ara amb el confinament com de sobte tothom es fica les mans al cap perquè darrere del president del govern surt un senyor vestit de militar. I és que ens havíem oblidat de que hi eren, però aquesta gent hi eren i són reaccionaris, saps? Igual que ho eren en aquell moment, inclús més. Llavors, jo el que vull dir, el que vull apuntar aquí és que, com a mínim, en aquest moment, la classe obrera tenia molt clara que havien d'anar amb ells. I el paral·lelisme es pot extendre també a la Guerra Civil, quan, evidentment, no es podria pensar la Guerra Civil tal com va anar si la Guàrdia Civil no s'hagués ficat, d'alguna forma, al costat de la República, no? Llavors, primer apunta aquest fet. Després jo volia apuntar un altre fet, que és quasi de ciències polítiques en aquest sentit, o que almenys jo el vaig aprendre allí, que és que realment, per la teoria, l'única diferència entre el que tu has anomenat violència política i la guerra és el número de morts. Però nosaltres, o sigui, és a dir, que quan un conflicte polític, un conflicte, una situació de conflicte passa a ser una guerra, és exclusivament pel número de morts que hi ha en un temps determinat. I això nosaltres penso que hem de lluitar contra això, perquè jo penso que no hem de ficar al mateix sac la gent que a través de plantejaments polítics decideix, perquè no hi ha una altra forma, fer servir la guerra o la violència com la manera de fer política, perquè és l'únic que els queda, igual que després, per exemple, a mi també em fa molta ràbia tota aquesta gent que a la Guerra Civil vol ficar al mateix sac els saquejos d'esglésies i els saquejos de tombes amb la violència revolucionària contra els cacics, contra els cures i contra les monges. A mi em sembla que hi ha una diferència fonamental que té a veure amb una qüestió de la propietat privada, que té a veure amb una qüestió de la moral, que podríem discutir-la o no, i que té a veure amb moltes coses que sembla que la gent no tingui en contra i que quan surt la violència tots haguem de ser pacifistes. I l'últim que volia apuntar, el que passa que si tu tens ganes de fer alguna intervenció, m'ho deixo per ara abans de que fiquem la cinquena pregunta, que és una idea molt loca.
Pues ja sé per on vas, perquè els comunistes, tio, esteu com una xota i ja se us veu. No, el que volia apuntar sobre això és que aquesta percepció actual, inclús que ho has dit, em sembla molt interessant el fet del coronavirus i com és una mica l'utopia militar renovada, no? De que la gent per fi accepti aquesta existència de facto als carrers de la policia i dels militars, és tota una tradició d'entendre la guerra com a un fet de guerra nacional, clar, és que va passar la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, aquí la Guerra Civil, que també s'ha amagat molt el contingut revolucionari que tenia, és a dir, que quan hi ha aquesta figura, no, com que representa molt bé el veterà de guerra, el qual ho ha vist tot i ja no li pots explicar res, perquè la guerra el que s'ha de fer és viure-la i és traumàtica i és horrible i no és res del que enorgullir-se, quan des de fora sembla allò, saps, una violència superimpactant, un acte heroic, no sé què, des de dins és una merda. O sigui, jo crec que, en el fons, el que s'oblida, quan jo no estic fent exactament una defensa de tota la violència, el que vull dir és que s'oblida de que a la Setmana Tràgica, a tots els temes que hem tractat, no hi havia una violència absurda, no hi havia una experiència de l'absurd en la violència. Era una violència que diguéssim, t'omplenava de sentit perquè sabies contra qui estàs lluitant. És a dir, no serà que aquesta desfeta i aquesta concepció de la violència com tràgica en qualsevol forma és perquè ja fa cert temps que només s'exerceix per la part de l'ordre i del poder? Si no serà que si haguéssim tingut més a prop, potser ho podem deixar també per quan comparem una mica amb Urquinaona cap al final, potser si quan hi ha aquesta possibilitat d'exercir-la tu, encara que sigui a molt petita escala, comença a canviar la concepció de lo que és la violència, no?
Totalment.
Bé, sí, m'estic anant una mica per les rames i...
Sí, bueno, jo no seguiré l'argument justament per això, perquè no se'ns en vagi a un programa de 4 hores, però sí que m'agradaria posar, i abans del que vaig a dir vull fer èmfasi en que això no té res a veure amb la intervenció del David, que si després ell vol adherir-se a les meves paraules ja serà una qüestió personal, però que això ho dic jo, eh? Ho dic jo, i si pogués...
Ho dic jo, tampoc, eh?
Vale, tu tampoc no ho dius. Si pogués, intentaria sortir jo d'aquí perquè ho pogués dir un ente sense matèria, que és la qüestió de que a mi aquest discurs i aquest que tu també has fet servir abans, saps, de la purificació, la no sé què, tot aquest discurs sobre la violència obrera que ens acaba d'explicar el David, a mi el que em transporta directament és a l'últim discurs de Stalin que el podeu trobar al YouTube si voleu, que justament fa al·lusió a aquesta idea del pacifisme obrer. És a dir, ell explica clarament com els obrers són pacifistes, però que aquest pacifisme no implica que siguin il·lusos i que una cosa és que els obrers vulguin arribar i les obreres vulguem arribar a una societat sense violència, i l'altre és que no entenguem que la violència és l'única manera de fer una revolució contra aquells que et volen la mort. I això a mi em sembla bàsic.
I aquesta és una qüestió quasi psicoanalítica que teniu els marxistes, que necessiteu que ho hagi dit Stalin per a que pugueu creure en allò. O sigui, això ho podia dir una persona de finals del segle XIX per una altra qüestió, però clar...
No és una qüestió de que ho hagi dit Stalin, simplement que em fa recordar aquest vídeo que vaig veure ahir a la nit, perquè evidentment jo faig una revisió periòdica de tot aquest material ideològic per no perdre'm.